Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les eleccions municipals del 28M han deixat múltiples lectures a Catalunya que interpel·len majoritàriament les grans formacions polítiques amb vencedors i vençuts, amb noms i cognoms ben coneguts per l'opinió pública. Deixant de banda aquests grans noms de la política municipal, els comicis als 947 governs locals també han deixat noms propis gairebé anònims, guanyadors que podien dir desapercebuts. Són les llistes d'independents, aquelles candidatures fora del paraigua de cap partit, però que ocupen a partir d'ara la quarta posició en nom d'alcaldies amb un total de 100. En alguns casos, diverses llistes independents han decidit organitzar-se territorialment i formar coalicions que fins i tot han arribat a superar els anomenats partits tradicionals. És el cas, per exemple, de Tots per l'Empordà i la Federació d'Independents de Catalunya, que han tret més vots que ningú a 7 i 6 ajuntaments respectivament. Tots per l'Empordà han presentat 28 candidatures, superant per més del doble les 12 de les eleccions de 2019. Entre els 15 de l'Alt Empordà i els 13 del Baix Empordà han obtingut 77 regidors que els poden servir per proclamar 7 alcaldes en aquestes dues comarques. La Federació d'Independents, al seu torn, té origen l'any 95 les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre quan es van estrenar en unes municipals. Tot i ser un conglomerat de llistes municipalistes, han aconseguit 67 regidors i la victòria en 6 consistoris. Per cert, una coincidència en totes aquestes candidatures. A la llista hi ha gent de tendències molt diferents perquè es tractava de buscar persones amb ganes de treballar independentment de les seves idees polítiques. Bona tarda, soc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora amb la Mar Puerto repassem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Comencem amb el més destacat del dia, que és això.
Doncs sí, comencem parlant de que el govern pagarà 90 euros per danys morals a cada afectat per les oposicions fallides de finals d'abril. Els pagaments, fins a un total d'1,2 milions d'euros, es començaran a fer després de l'estiu, tenint en compte que hi havia 13.534 persones cridades a participar en els exàmens els dies 1 i 8 de juliol. I parlem també d'una nova festa il·legal, en aquest cas de la rave d'Ivars de Noguera, que continua activa però amb menys nombre d'assistents. Segons els Mossos d'Esquadra, dimarts de la tarda quedaven unes 300 persones i aquest dimecres la xifra ja ha anat a la baixa. La policia, però, continua controlant l'accés i la sortida també de la zona i ha obert diligències després que una jove gairebé atropellés a un policia quan se li anava a fer un control. A tot això, informem també que dos passatgers han estat detinguts a l'aeroport del Prat per transportar 5,2 quilos de cocaïna amagats a l'equipatge. Un portava la droga en un forro interior de la seva bossa de mà i l'altre en una doble fons de la maleta. El jutge ja ha decretat presó provisional pels detinguts a l'espera del judici. I el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha modificat els avisos per excés de temperatura i ha creat un nou avís de risc per elevada temperatura nocturna. Protecció Civil i Salut activaran serveis quan la temperatura superi el 98% de les màximes dels últims anys i amb això es pretén doncs ajudar a prevenir l'afectació que té l'elevada calor durant diversos dies o nits seguides i que perjudiquen especialment els sectors de la població més vulnerables. D'altra banda, i parlant també de la calor i de l'actual sequera, hem de dir que el litoral de la Costa Brava i les Gavarres són les principals preocupacions dels bombers en aquesta campanya forestal. Si bé les pluges han donat una certa treva, com dèiem, des del cos afirmen també haver d'estar molt atents aquests propers mesos i destaquen l'increment d'efectius tant humans com també materials i la bona feina que s'ha fet amb autoprotecció. Acabem avui explicant que les escoles bressol municipals de Barcelona arrencaran el curs vinent, el 2023-2024, el proper 8 de setembre i l'acabaran el 12 de juliol. Aquest calendari s'ha fixat després de considerar insuficients els dos dies de setembre que Educació havia establert perquè els docents preparessin l'arribada de l'alumnat.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dimecres amb el cel mig ennuvolat arreu de Catalunya, xàfecs aquesta tarda que avui poden quedar concentrats només al Pirineu i Prepirineu i temperatures molt semblants a les d'ahir. Demà serà un dia tranquil, amb poca pluja, però a partir de divendres i el cap de setmana ens esperen de nou els ruixats i els xàfecs que seran protagonistes a tota Catalunya. I com està la xarxa viària en aquests instants? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha un carril obert només per circular, Castellbisbal, en sentit Girona, per un accident. Hi ha 6 quilòmetres i mig de retenció des de Castellví de Rosanes. També comentar-vos que a l'AP7 hi ha un carril tallat a la Granada del Penedès, en sentit Martorell, per reparació de dents d'un accident ahir. En aquest tram hi ha intensitat. A la C15 hi ha retencions a llarg de 2 quilòmetres al Pla del Penedès en tots dos sentits per obres. També per obres a la C32 hi ha un quilòmetre de cua entre Premià de Dalt i Teià en sentit Barcelona. I també per obres a la C37 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Castellfollit del Boix en tots dos sentits. A la B30 cua a l'altura de Barberà del Vallès en sentit Girona. A la Pota Nord, a la B20, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la Ronda Dalt, retencions entre el nus de la Trinitat i Horta en sentit Llobregat per un vehicle variat que talla un carril. També destacar-vos la Ronda de Dalt en sentit Besòs, hi ha retencions des d'Esplugues fins a arribar a Horta. A la Ronda Litoral hi ha retencions entre la zona franca i el Port en sentit Besòs i també entre Rambla Prim i el Port en sentit Llobregat. Això des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I avui, lamentablement, hem de tornar a fer-nos ressò de l'indignació dels usuaris del servei de Rodalies. En aquest cas, els damnificats són els de la R3, afectats per una avaria a la catenària entre Vic i Torelló ahir la nit, que ja s'ha resolt, però que està provocant encara importants retards. Entre els usuaris d'aquesta línia, encara recorda que fa un mes es va produir un incendi a la catenària de Manlleu, un incendi molt espectacular. El clam entre tots els damnificats és el mateix. Aquest matí el tren ha tornat a fallar, però és que falla sempre en llarga. Andrea Gavarró.
Indignats. Així és com es trobaven desenes d'usuaris de l'R3 aquest matí mentre esperaven a l'estació de Torelló. Una avaria a la catenària d'aquest dimarts va interrompre el tram entre Vic i Torelló i, tot i que s'ha ofert un servei d'autobús, la connexió que oferien no era eficient. Diferents usuaris manifesten el seu descontent envers les afectacions que repeteixen contínuament.
Sí, tot un enrenou, des de les 6 del matí que hem agafat el tren i arribarem a Puigcerdà, pues, suposo que a les 12:30.
Bueno, estoy aquí de viaje por Barcelona para ir de vacaciones en Alemania. He encontrado que el tren no funciona y bueno, y no sé por qué tengo que coger el vuelo a las 2. Y si todavía no tengo tren y no sé cómo va a pasar.
La próxima vez que subí en Manlluí se prendió en fuego. Ya tenemos que hacer algo, una solución. ¿Cómo van a esperar que pase algo?
A més de l'afectació que els suposa a la seva vida diària, la queixa més recurrent dels viatgers és la falta d'informació per part de l'empresa de transports.
Estábamos muy enfadados, no nos daban soluciones ninguna, no nos decían nada. Hemos cogido un autobús por nuestra cuenta. Hemos llegado hasta aquí y cuando hemos llegado aquí nos han dicho que, bueno, que había que esperar, que la avería estaba solucionándose y cuando se solucionara ya llegaríamos a nuestro destino de Puigcerdà.
Ningú ens ha informat de res, ens hem hagut de buscar la vida per arribar a Torelló i aquí a Torelló pues, hi ha un desconcert d'informació, ens diuen que ja està restablerta, ens diuen que en mitja hora pujarà un tren, però el gran problema és la desinformació que hi ha.
Fa un mes va haver-hi un incendi a la catenària de Manlleu de la mateixa línia que va provocar afectacions en el servei. Les queixes del mal funcionament dels trens són recurrents. Els usuaris, farts de les incidències, reclamen solucions eficients.
Gràcies, Andrea. Maldecaps per als usuaris de la línia R3 de Rodalies. Maldecaps també i preocupació avui per a molts estudiants. Han començat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet aquest matí amb l'examen de castellà, una prova que a la sortida molts estudiants han considerat que era una prova assequible. Els alumnes han hagut de triar textos de Javier Marías, de Carmen Alforet o de Irene Vallejo. La durada de les proves de totes és d'una hora i mitja amb totes les matèries, com et deia, i si bé els alumnes amb necessitats especials educatives tenen mitja hora més per cada examen. A la selectivitat d'enguany s'hi han inscrit uns 41.600 estudiants, una xifra rècord, amb un miler més que l'any passat. Els exàmens es fan durant 3 dies, de dimecres a divendres, i tot apunta que seran els últims abans de donar pas a la nova selectivitat. Yolanda Canales ha recollit aquest matí l'ambient entre els estudiants que estan fent hores d'ara les proves, concretament a la Facultat de Dret de la ciutat de Barcelona.
El problema era trencar el gel i fer front al primer examen. Un cop superat aquest primer tràngol, tot va més rodat. És el que diuen els estudiants amb qui hem parlat aquest matí. A primera hora han passat molts nervis, ara afronten millor els propers exàmens. És el que ens han dit el Miguel i d'altres com l'Alice. Diu que les seves sensacions varien en funció de les assignatures. Les llengües bé, matemàtiques o biologia no tant.
No callava durant els 50 minuts que hem estat abans, no callava, t'ho juro. Una mica nerviós, sí.
Ara que ja s'ha començat, jo em noto més tranquil que abans, perquè crec que un cop fas el primer i més o menys et va bé, la resta van rodats.
A veure, inglés, realmente, las lenguas en sí es algo fácil para mí. Lo que sí me da más respeto es todo lo que es matemáticas y biología.
En qualsevol cas, aquest primer tràngol ha estat l'examen de castellà. En el model A, els estudiants han hagut de respondre preguntes de comprensió lectora sobre un fragment de Tomás Nevison de Javier Marías. També han hagut de fer l'exercici d'expressió escrita sobre aquesta obra. Han completat la prova preguntes sobre la Fundación de Antonio Buero Vallejo, Pel que fa al model B, el text era d'Irene Vallejo, un fragment de l'obra El infinito en un junco, on l'autora fa una reflexió sobre els llibres i les noves tecnologies. Precisament a la part d'expressió escrita s'ha demanat als estudiants que escrivissin sobre la pervivència dels llibres. Els que han escollit aquest model també han hagut de respondre preguntes sobre Nada, de Carmen Laforet. En el cas de la Martina, la Lucía i l'Àlex, tots coincidien. L'examen ha estat fàcil.
La meva sensació és que bé. El que passa és que després, quan coneixessin, és un altre món. Així que no sé.
Meva sensació ha sigut molt bona. Crec que si tot és així, la celebre.
Jo crec que m'ha anat molt millor del que m'esperava, o sigui que m'ha anat de conya, vamos. He començat a fer les dues opcions i al veure que la B era més difícil, doncs he fet la A. I de preguntes estaven totes bastant assequibles i m'ha semblat tot molt fàcil, la veritat.
Quan s'han apropat les 9 del matí, els alumnes han escoltat les instruccions dels supervisors, com per exemple apagar els telèfons mòbils i en cas de dur ampolles d'aigua, haver-hi tret l'etiqueta per evitar les xuletes.
Molt bé, gràcies, Yolanda, des de la Facultat de Dret de Barcelona, i molta sort a tots els estudiants que avui, demà i demà passat, doncs passen per aquest tràngol, com són les proves de la selectivitat, almenys avui, pel que deien alguns alumnes, unes proves que han estat força assequibles. Finalment, sembla ser que no hi haurà endarreriments i el ple d'investidura a la ciutat de Barcelona del nou alcalde es farà dissabte 17 de juny, com estava previst. Els comuns han anunciat que no presentaran més al·legacions a la Junta Electoral de Zona sobre el recompte definitiu d'aquestes municipals. En canvi, Vox acaba de comunicar que sí presentarà un nou recurs que no afectaria d'entrada a la constitució d'aquest nou consistori. Uns i altres han pres aquesta decisió després que ahir mateix, amb aquesta mateixa Junta Electoral de Zona, desestimés els recursos que havien presentat tant els comuns com Vox. Aquestes eleccions municipals han servit també, les que es van fer el passat dia 28, per confirmar que el fenomen de les llistes d'independents o les agrupacions d'electors formades per gent no vinculada a cap partit han agafat molta força i han arribat definitivament a molts ajuntaments i per quedar-s'hi fent alcaldes alguns dels seus candidats. Avui, a RER en COPE Catalunya i Andorra, hem convidat a la politòloga Astrid Barrio, que ens ha analitzat per què estan agafant tanta força i estan triomfant tant i tant aquestes llistes de, podríem dir, ciutadans de peu. Sergi Tor ha escoltat atentament l'Astrid.
No és un fenomen nou ni inèdit, però la falta de resposta dels partits tradicionals combinada amb dinàmiques locals que afecten urbanitzacions, barris o col·lectius que se consideren menyspreats per les inversions del seu ajuntament està potenciant i provocant aquest augment, segons la politòloga. Astrid Barrio ha defensat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra la valentia d'aquestes candidatures perquè considera que aquí hi ha el veritable nucli de servei públic. També hi ha els casos de decisions on un polític marxa d'un partit i crea el seu propi. El paradigma a Catalunya seria Jordi Ballart, guanyador per segona vegada a la tercera ciutat de Catalunya, Terrassa, amb la seva marca pròpia, Tot per Terrassa. Amb el temps, Astrid Barrio admet que els grans partits també intenten atraure aquestes candidatures més locals i s'obre un procés de negociació.
Bé, tenim dificultats en escoltar aquesta informació que ens arribava, que ens ha servit el Sergi Tor, les reflexions d'aquesta politòloga Astrid Barrio al voltant del per què han triomfat aquestes candidatures, podríem dir, independents, agrupacions d'electors en aquestes passades eleccions municipals del 28 de març. I ara ens escolta el senyor David Rodrigo, que és el cap de llista de la candidatura Som el Catllà, que agrupa bona part de les urbanitzacions d'aquest municipi a la província de Tarragona. David, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy estamos hablando de estas candidaturas independientes, agrupaciones de electores que están consiguiendo y que han conseguido muchos éxitos en las pasadas municipales. El vuestro es un éxito especial porque tenéis la alcaldía del Catllà. ¿Os ha sorprendido el éxito?
Bueno, vamos a ver. Sí que es verdad que las sensaciones eran muy buenas por cómo veíamos el paraná de la gente, ¿no? O sea, en cuanto hablábamos con los vecinos y en cuanto hablábamos con la gente allegada, pues sí que es verdad que teníamos buenas sensaciones. Pero no te voy a esconder que, claro, cuatro concejales es un exitazo rotundo, es un hito histórico y que estamos encantados con la vida.
Es un muy buen resultado. Yo no sé cómo queda el resto del consistorio. ¿Podréis gobernar solos? ¿Necesitaréis coalición? ¿Os sacarán del poder o qué?
Vamos por partes. Hemos sacado cuatro concejales, es el doble de concejales que la segunda lista más votada, PSC se queda con dos, Junts se queda con dos y MUT se queda con dos. Nuestra prioridad, formar gobierno. Como bien sabe la población del Calya, son Calya, somos Calya, es una agrupación de electores apartidista. Nosotros no tenemos un sentido, como si dijéramos, político tradicional. Nosotros somos apartidistas en el sentido de que no tenemos ni ideas de derechas ni de izquierdas. Venimos a gestionar el consistorio y nosotros no tenemos ningún tipo de problema en pactar con aquellos partidos políticos que sí tienen un marcado político, se podría decir, muy, muy acentuado. Y vamos, que no tenemos ningún tipo de problema en pactar con ese tipo de partidos políticos y agrupaciones. Esto, sí. Perdón, esto quiere decir que estamos abiertos a dialogar y a pactar con cualquiera de los tres candidatos posibles para formar esa mayoría, que son 6 concejales. Estamos en ese periodo de
negociaciones, ¿no?
Estamos en negociaciones, bueno. Hemos empezado a negociar, hemos empezado a hablar con los diferentes partidos políticos y veremos a ver. Yo entiendo que el sentido común y lo que le gustaría a la gente, que por eso nos han votado y somos el partido político más votado, es que lleguemos a la que somos callar, llegue a la alcaldía.
Ahora mismo, ¿piensas que después del éxito que habéis obtenido, piensas que las agrupaciones de electores como la vuestra son quizá el futuro de los ayuntamientos, en el sentido de que formáis gente o sois gente que realmente salís de los ciudadanos, salís del pueblo y conocéis los problemas que realmente afectan a la ciudad, ¿no? O al pueblo en este caso, ¿no?
Correcto. Precisamente salimos de esa necesidad, las agrupaciones de electores o los partidos políticos que nacen de la gente de a pie, del vecino de a pie, son los que realmente conocen los problemas de las personas. Es verdad, y la gente está muy cansada de lo de siempre, de lo tradicional. Al final son partidos políticos que tienen una disciplina de partido y que están muy encorsetados en según qué decisiones, todo el mundo lo sabe. Y la ventaja que tenemos estas agrupaciones de electores o esos partidos políticos, que no tenemos que llamar a la puerta de nadie para llevar a cabo según qué ideas, pues eso la gente lo percibe y por eso la gente nos vota. O sea, yo personalmente no tengo que llamar a la puerta de nadie para pedir permiso si tengo que llevar a cabo cualquier iniciativa que proponga Somos Calla.
Ahora veremos, David, si las grandes instituciones supramunicipales se comportan igualmente de bien con vosotros. Esperemos y deseamos que sí, porque habéis sido escogidos democráticamente y quedaría muy mal que no lo hicieran, ¿eh? A ver, David, primeras propuestas que pretendéis llevar al pleno del ayuntamiento, ¿cuáles serán?
Permíteme que haga un inciso con respecto, sí, a este comentario que acabas de hacer. Sería de muy mal gusto, ¿no? De muy mal gusto, no por mi parte, pero sí que es verdad que sería un espaldarazo a todos los vecinos que nos han votado, que se juntaran aquellos partidos que han sacado menos votos para sacarnos a nosotros del gobierno. De la alcaldía. No se entendería porque los tres que pueden hacerlo están en las antípodas unos de otros, pero ya sabe, la política a veces puede pasar, yo no lo veo bien, a mí no me gusta, los ciudadanos no lo entenderían, pero puede pasar, pero que nosotros, ya te digo, estamos abiertos a negociar con cualquiera de los tres candidatos. La pregunta que me comenta.
Los primeros objetivos.
Los primeros objetivos. Claramente tenemos un problema endémico y es que los ayuntamientos o los gobiernos que han regentado el ayuntamiento durante los últimos 30 años, se podría decir, no han tenido en cuenta a los ciudadanos de las urbanizaciones. Las urbanizaciones están muy mal, están precarias con los servicios. Algunas no tienen ni servicios, algunas se plantea ya que tienen problemas de abastecimiento de agua potable y nunca se han preocupado de esto. Pero también te digo que el núcleo urbano, lo que sería el pueblo en sí, el núcleo urbano, también tiene mucho margen de mejora. Así que nosotros lo primero que tenemos que hacer es, sobre todo, un tema de seguridad que nos preocupa bastante, un tema de brigada municipal que también nos preocupa bastante, en el sentido de que queremos aumentar el número de vigilantes para que tengamos vigilancia 24 horas al día, 365 días al año. Queremos aumentar el número de personas que componen la brigada municipal para tener un servicio de brigada más, se puede decir, óptimo, ¿no? Que el ayuntamiento disponga de las herramientas para que tengamos más personal, para que puedan hacer los trabajos de manera adecuada, surtirlos de herramientas necesarias, porque parece ser que tienen condiciones precarias de trabajo, mirar también los salarios, porque sabemos de buena tinta que tienen salarios muy bajos, y este ambiente tan enrarecido, pues al final hace que estos servicios pues, no funcionen como tienen que funcionar.
Muy bien, pues esperaremos a ver lo que sucede el día 17 y si David Rodrigo, líder de la candidatura Som Catllà, pues podéis seguir lo que los ciudadanos de Catllà han decidido, que seáis la candidatura y el grupo que lidera el Ayuntamiento del Catllà en esta próxima legislatura. David, muchísimas gracias, buenas tardes y enhorabuena
muchas
por el éxito.
Gracias, muy buenas tardes.
Deixem el tema polític, deixem les qüestions referides a aquesta candidatura, podríem dir independents i d'agrupacions d'electors, en aquest cas la del Catllà, les comarques de Tarragona, ens situem ara a les carreteres, a les vies ràpides, i és que el Consell Assessor d'Infraestructures ha dit avui la seva sobre com es poden regular els fluxos de tràfic a les vies d'alta capacitat, com autovies o autopistes, i també com millorar-ne el seu manteniment. Aquesta entitat proposa la creació d'un cànon d'explotació, tot i que no han concretat quins vehicles o com s'hauria de pagar.
El Consell diu que aquest cànon d'explotació, com així li diuen, l'haurien de pagar tots els usuaris, transportistes inclosos, i no hauria de comportar tornar a posar cabines a les vies, sinó que hi ha altres sistemes de pagament via satèl·lit. En tot cas, rebutgen la vinyeta com a tal, perquè això suposa un impost més, igual per a tothom, i en canvi s'han de tenir en compte, diuen, criteris d'equitat i proporcionalitat, és a dir, que paguin els que usen les vies, per tant, no tothom, i qui contamini també pagui. Per això reclamen un pacte d'estat, perquè es busqui una solució el més aviat possible, aquest pagament per ús a la xarxa d'autopistes i autovies, que acabi amb la congestió de trànsit i també amb el deteriorament de les carreteres. En principi parlen d'autovies i autopistes, però també de vies paral·leles. Ho explica Juan Manuel Manrique, un dels ponents del Consell.
Està en funció, el preu per quilòmetre està en funció del cost de la via, de la contaminació del vehicle i està en funció de la congestió de la via. Què vol dir això? Que si la P7 està molt congestionada i la P640, si anem cap a baix, pues no està congestionada, pues la P7 tindrà un peatge més alt que la P640 per tractar que la gent vagi, perquè la gent distribuï la gent en les carreteres.
S'ha de tenir en compte que les carreteres espanyoles acumulen un dèficit de manteniment d'uns 9.000 milions d'euros l'any, segons l'Associació Nacional de la Carretera. I la idea és que aquest sistema s'implanti a tota Espanya i cada comunitat autònoma creï un consorci per gestionar aquesta qüestió.
Temps ara per la publicitat i després escoltarem aquest toc d'atenció dels metges d'atenció primària per la davallada de l'esperança de vida a les residències de la tercera edat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I tu, què penses?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de IKEA Family, puedes hacerlo gratis en IKEA.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
toc d'atenció dels metges d'atenció primària per la davallada de l'esperança de vida a residències de la tercera edat. Així ho recull un informe de Metges de Catalunya que alerta que la ràtio de metges per donar una bona atenció als residents és del tot insuficient. I és que després de la pandèmia, la situació en moltes residències ha donat un gir important amb un descens de l'esperança de vida que ha caigut en picat en la darrera dècada. Els perfils clínics dels que ingressen són cada vegada més complexos, atès que les persones són d'una edat més avançada i amb una salut molt més fràgil. Avui, per exemple, hem escoltat el testimoni de l'Esther, que ens ha explicat els moments tan impactants que ha viscut amb el seu pare ingressat en una residència des de fa anys. L'Esther ens ho ha explicat darrere en COPE Catalunya, Andorra, i l'ha escoltat el Joan Gual.
Des que va començar la pandèmia l'any 2020, la situació a les residències espanyoles ha empitjorat molt. Els pacients, el personal sanitari i també els familiars d'aquests han notat que no hi ha suficient inversió econòmica per tractar amb les persones que acudeixen a les residències i que cada vegada més tenen una complexitat clínica d'alt risc. L'Esterita, familiar d'una persona que es troba a la residència, explica com va ser la sortida provisional del centre quan va arribar la Covid.
Nosotros le sacamos el mismo mes de agosto de 2020 y teníamos que dormir con él las dos primeras semanas cogidos de la mano porque pillaba, se sentía con miedos, la puerta no podía estar cerrada. La pandemia en las residencias fue muy, muy dura, ¿no?
Des del sindicat de metges es demana augmentar la plantilla no només per poder atendre en les condicions necessàries la demanda que hi hagi, sinó també per poder cobrir la assistència a residències geriàtriques, on cada vegada més les persones ingressades tenen una edat més avançada i tenen una salut molt més fràgil. Aquesta situació crítica ve des de la pandèmia, tal com explica l'Esterita.
Un poco derivado de la pandemia, ¿no? De la situación que se vivió y que reflejó claramente pues la insuficiencia de recursos, la gestión que se hacía dentro de las residencias y que evidenció pues la situación tan crítica que había, ¿no?
La ràtio que hi ha actualment és que cada 450 pacients hi hagi un metge, i els sindicats i membres de les residències comenten que és insuficient per tractar amb totes les carències que hi ha.
David Arribas, vicesecretari general de Metges de Catalunya, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, David, he trobat buscant una dada que, si me la pots confirmar, i si és certa, doncs jo crec que és una dada una mica preocupant, no? Un metge per cada 450 avis a les residències sanitàries de Catalunya. Això és així? És aquesta xifra, aproximadament?
És possible que encara sigui pitjor.
Pitjor encara? Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. La veritat és que arrel de la pandèmia vam posar molt tot el focus sobre les residències, no? Per part del departament es va fer un intent de transferir tota la que és la tasca assistencial de les de residències de l'atenció primària, no? I es va començar a fer un programa per intentar dotar o calibrar quin era el nombre de professionals que havien d'estar vinculats al nombre de les persones que vivien a les residències, i aquesta va ser la xifra que van dir, una xifra escandalosa, una xifra insuficient, però la realitat és que segurament, degut a la penúria del nostre sistema sanitari, la xifra real encara sigui més dramàtica.
Déu-n'hi-do. En el moment més dur de la pandèmia, i si no m'equivoco, tu vas estar com a voluntari en alguna residència i vas estar molt a prop, doncs, bueno, de la situació i de les mancances que hi havia, i no sé si encara hi ha les residències. S'ha posat fil a l'agulla, s'ha resolt aquestes mancances que suposo que tu vas poder comprovar in situ?
Bueno, jo no vaig estar com a voluntari, vaig estar perquè jo soc de família i el meu cap de... on treballo, tenia dues residències a l'àrea de la zona d'influència, no? I jo, com altres companys, vam pensar que teníem que fer la nostra tasca vinculada a la necessitat que es vivia a les residències. Van haver-hi dos imatges. Primer, el coratge, la formació dels professionals que treballen a les residències, no? La professionalitat d'aquests companys que treballen a l'àmbit residencial, no? I després les mancances de que l'àmbit residencial ha sigut un àmbit ocult, no? Que la població no és conscient de les condicions en les quals s'estem tractant i estem intentant ajudar a les persones amb més vulnerabilitat al nostre sistema, no? Amb més necessitats i amb més demandes, no? I que hem de fer un plantejament tàctic prioritzat diferent al que estem fent fins ara, no? Que aculli, pues, justament la cobertura de totes aquestes necessitats que tenen, no? I posar el focus, no?, cap a aquestes persones que per circumstàncies acaben en el món residencial, que és un món que tindria que acollir-los i cuidar-los i tindre cura d'ells i que això ho intenta, no?
Sí,
però
sí.
Que els recursos destinats doncs no són suficients i no permet que aquesta cura sigui tan bona com tots els dixem.
David, a dia d'avui crec que la majoria de geriàtrics tenen un contracte o un contractat, un metge que atén a les residències doncs, un cop a la setmana o algunes hores. Això encara és així? Encara hi ha residències que no tenen un metge, podríem dir, fixo?
Segurament, dintre del que és l'aspecte del munt de residències que tenim al nostre territori, a Catalunya, podem tindre casuística de tota mena, no?
Yeah.
Pues residències petites, que l'únic metge que té referència és el metge de referència del CAP, no? O residències molt grans que poden tindre una dotació de personal fixa facultatiu, no? Vinculat a la pròpia residència, no? Va més vinculat al tamany d'aquestes per poder trobar la diferent contractació vinculada de facultatius que treballin en aquests centres, no? Mm. El que sí que és cert és que les persones que viuen a les residències han de ser tractades per un professional qualificat, especialitzat, que conegui la problemàtica que ells pateixen, no? Mm. I després hi ha una part molt rellevant també, que és tot l'aspecte social, no? De cobertura de necessitats socials d'aquestes persones, pues que, bueno, que es mereixen també pues, tindre cura a nivell d'interacció social amb altres ambients fora de la residència, no? O a la pròpia residència, no? Que no només són cures sanitàries, no? Sinó que hi ha moltes altres aspectes que s'han de valorar en l'ambient residencial. El que li plantegem des de Metges de Catalunya al Departament de Salut sempre és el mateix, és que tinguem clar quina és la cartera de serveis, quina és la prioritat de l'atenció sanitària que volem fer a la nostra ciutadania i que faci un estudi ben realitzat, no? del personal que ha d'estar vinculat a poder ofertar aquesta cartera de serveis. No?
Perquè,
I això naturalment a tota Catalunya.
Clar, perquè, a més, David, el perfil dels residents també ha canviat força, no?, els últims anys. Vull dir, la gent, per sort, l'esperança de vida és molt més llarga, poder la gent gran arriba a les residències, doncs, en fi, amb uns aspectes molt complexos, són grans dependents, poder, molts d'ells, pacients crònics, i a vegades les residències no estan preparades, no?, per atendre aquest tipus aquest perfil de pacients nous que hi ha.
Exacte, la clau és aquesta, no? O sigui, que per problemes diversos, no? Un d'ells és també que la llei de la dependència, no? No està fent el funcionament de valorar els informes per poder permetre que la gent accedeixi a les residències abans, però la realitat és que els residents arriben de forma més tardia, més vulnerables, amb més patologies cròniques, per la qual cosa més necessitats assistencials, no? Més necessitats d'acompanyament. I això genera un hàndicap important pel sistema que no està capacitat per poder-li aportar amb les condicions que tots voldríem, no? aquesta cura suficient. No? I això és quelcom que ens hi trobarem, no? Com bé has dit, l'esperança de vida seguirà creixent, no? Les vulnerabilitats viscudes dels últims anys seran cada vegada més presents, per molt que l'ideal de la medicina és aconseguir que el punt de començar a tindre demandes assistencials i la mort estiguessin molt vinculats, que tots estiguessin molt sants fins a l'últim dia de viure,
sí,
no?
Sí.
Però la realitat és que no ho aconseguim, i serà difícil aconseguir-ho.
Molt bé. Aviam, donaria per molt el tema, però altament ràdio, la limitació horària ens concreta que hem de posar punt final a aquesta entrevista amb el David Arribas, que és el vicesecretari general de Metges de Catalunya. David, moltíssimes gràcies per atendre'ls, bona tarda i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I per si no ho saps, des de fa 5 anys és obligatòria que totes les pàgines web i aplicacions adverteixin els usuaris de la utilització de galetes o cookies i els facilitin la possibilitat d'acceptar-les o rebutjar-les totes o algunes. Molt sovint segur que t'has preguntat què implica aquest consentiment, és a dir, acceptar-les. Doncs sobre aquesta pregunta, la Mar Puerto ha trobat respostes en un estudi elaborat per universitats europees amb la participació de l'Autònoma de Barcelona. Mar, l'estudi crec que ens alerta d'alguns perills, oi?
Doncs parlem de fets tan importants com posar en risc les nostres dades o dispositius pel simple fet de no ser conscients del que pot arribar a suposar acceptar-ho tot sense llegir més enllà. Parlem del perill de no posar barreres, de no posar límits i d'arribar fins i tot a perdre el control. Nosaltres sobre el tema hem parlat amb la tècnica de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Eva Jové, ja que la universitat ha estat un dels 9 membres de l'equip de recerca.
Té molta culpa que desconeixem la llei. I, és clar, és una llei que afavoreix molt els ciutadans, ens protegeix molt els drets de privadesa I clar, davant d'aquestes circumstàncies, doncs no sabem posar límits, no sabem dir que no, i en el millor dels casos podem rebre suggerències de màrqueting, però hi ha altres opcions més extremes, no?, de vies irregulars per on circulen les nostres dades. Llavors, davant d'aquestes conductes, hem de saber que nosaltres podem denunciar tots aquests comportaments i totes aquestes webs i aplicacions que no doncs, segueixen clarament el que marca la llei de protecció de dades.
I és que, com ens explica l'Eva, potser no cal que totes les aplicacions o les pàgines web que visitem coneguin la nostra ubicació, ni tampoc que les nostres dades serveixin per afinar les diferents estratègies de màrqueting que hi ha al mercat. Potser n'hi ha prou simplement amb acceptar les més essencials per fer funcionar aquella determinada pàgina o aplicació. Aquest fet afecta sobretot a un perfil de la població que està molt exposat a internet.
Posem sobretot el focus en els adolescents, en els joves menors, perquè certament són el públic més vulnerable, perquè vulneren els drets de manera doble, per un cantó, perquè se'ls vulneren els drets de la infància, i d'altra banda, doncs els drets a la privadesa, que també són els que se'ns vulneren els adults, els consumidors adults de webs i d'aplicacions.
Així doncs, el que caldria fer és bàsicament aprendre a rebutjar les cookies. Això és el que ens recomana fer l'Eva Jove, escolteu.
Entrar dins de la política de privadesa i entrar dins de saber-ne més, l'opció de maneig de les cookies, perquè aquí és on podem triar només les cookies necessàries pel funcionament d'aquella aplicació o d'aquella web i refusar la resta.
Doncs ara ja ho sabem, això és el que hem de fer cada vegada que entrem en una pàgina web, en una aplicació, ser conscients en tot moment de què és el que estem acceptant i el que no.
Ai, Joan Ballori, bona tarda, benvingut de nou, eh?
Bona tarda, Carlos. Dic
ai, perquè avui tenim capítol 3 de Leo Messi, no?
I lo que te rondaré, Morena. El Barça ara mateix ho veu molt difícil i l'opció que cobra més força és la de l'Inter de Miami. Sembla que la decisió definitiva no trigarà en arribar. De tota manera, fins que no tinguem el comunicat a les mans, no donguem res per sentat. Yeah. Parlarem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. El Girona ha dit que el primer amistós de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Blackburn Rovers.
Molt bé, doncs com cada dia, 3 i 5 minuts, no? Tot això i molt més. Gràcies, Joan.
Fins ara.
Montserrat.
Què tal?
Rodríguez, bona tarda.
El Culebrón, el de les 7 de la tarda, continua també, eh? La linterna.
El Culebrón és més divertit que el del Messi, de veritat. Home, i tant. Perquè tu dius coses més interessants.
Home, això espero,
això espero. Per exemple, el tema de les candidatures aquestes independents, agrupacions d'electors, que estan agafant força i empenta.
Sí, sí, la veritat és que en alguns llocs han quedat fins i tot cinquens, en molts indrets importants.
Són alcaldes en molts llocs, eh?
Sí. Doncs avui parlarem amb la FIC, que és la Federació d'Independents de Catalunya, que és una de les coalicions amb trajectòria més llarga, i va començar a gestar-se l'any 93 al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I en parlarem amb la Lídia López, que és membre de la presidència i responsable econòmica financera del partit.
I també el tema de les residències de la tercera edat.
Correcte.
Que augmenta la mortalitat. Què passa?
Bueno, hi ha manca de personal l'OSADA i demanen sobretot atenció digna pels residents. Ja ho parlarem amb la persona que, bueno, parla i és vocal de l'Associació de Famílies de Residents, Maria José Carcelén.
Molt bé, tot això i més, com cada dia a les 7 de la tarda amb la Montse Rodríguez, l'Interna Cope Catalunya Andorra. Gràcies, Montse.
A tu sempre.
Nosaltres ho deixem aquí, però ara arriba la Pilar García Muñiz i l'Àngel Correas amb més notícies que val la pena que coneguis. Que vagi bé, molt bona tarda.